5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip habitual que fa anar tot això, perquè jo aquí parlo molt, però no toco ni un botó. D'això avui se n'encarrega el Marc Pujol, amb l'ajut del Toni Olivella, i després podeu consultar-ho, ja sabeu, a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, però d'això s'encarrega la Goretti Martínez, o sigui que jo aquí vinc, poso la veu, faig el lloro i tot endavant. Però ja sabeu que comencem sempre amb una cançó, i com que estem a finals d'estiu, però no posar una altra cançó que parli de l'estiu i la calor i tot això, hem buscat en l'arxiu i vaig trobar una cançó de la Helo, que havia sigut una cantant bastant popular als temps del Festival de la Canció Mediterrània i que era la banda sonora d'una pel·lícula i que porta per títol Cuando llegue septiembre. I com que això de setembre està a tocar, comencem avui amb aquest Cuando llegue septiembre.
Cuando llegue septiembre todo será maravilloso. Cuando llegue septiembre se ocultará la luz más pronto y la noche sin finales será el encanto de septiembre para mí, porque así más tiempo habrá de oscuridad, de intimidad, de estar muy solo. En septiembre tu amor me dices que al fin tendré por siempre, y es por eso que yo, tú sabes que estoy tan impaciente.
D'agost de 1282, el dia que a Trapani desembarca l'exèrcit del Mugàvers, dirigit pel rei Pere III el Gran, per combatre el rei de Sicília. Per tant, avui parlarem d'això, dels Almogàvers, i de com aquests Almogàvers van arribar a la illa de Sicília, després a Nàpols i altres coses. Els Almogàvers, de fet, eren uns soldats anoni, autònoms, que apareixen al segle XIII com a grups de guerrers que fan incursions d'un o dos dies allò a la terra dels sarraïns, dirigits per un almogatent, el jefe, i, bueno, en principi, doncs, viuen del saqueig, i quan estan a casa seva, doncs, viuen d'apretar la població plagesa de tot el voltant. Però bé, en qualsevol cas, el Pere el Gran els pren per grans, per els lloga, per dir-ho així, quan hi ha una qüestió de gran transcendència, i aquesta qüestió es produeix, com diem, el 1282, quan hi ha problemes a Sicília per la qüestió de si en Jaume II agafa el rei de Sicília, o si és el francès, el Carles, el que apreta, no? El Carles II. Per això desembarquen allà els almogàvers el 1282. Però el 1295 es produeix un fet. Jaume II, de Catalunya, el Jaume II, que regna allà, renuncia a ser el rei de Sicília perquè ha signat la pau d'Anagni amb els francesos, i, de fet, li tocaria amb Carles de Nàpols ser el rei d'allà. Però el seu germà, el Frederic II, no vol abandonar la illa i, per tant, diu que no, que ell té l'exèrcit allà, l'exèrcit català d'aquests almogàvers, i que, per tant, ell aguanta. I allà es produeix un estira i arronsa entre els dos bàndols, la força aquesta queda absolutament dividida, fins a l'any 1302, en què s'assigna la pau de Caltabellota, que atura aquesta guerra, però que, clar, deixa molts soldats sense feina. Afortunadament, en aquell moment, doncs, troben una petició de feina, per dir-ho així, que els hi demana ajuda a Constantinople perquè estan sent atacats pels turcs. I en aquests almogàvers que corrien per Sicília i per Nàpols els recullen Roger de Flor i se'ls emporta cap a Constantinople, se n'emporta 4.000, i allà es posen al servei de l'emperador Andrònic, fent famós el seu famós crit de desperta ferro, picant les espases abans d'entrar en lluita per poder acollonir una miqueta, diguem-ho així, els enemics. Però la cosa és que ells, bueno, fan tirar enrere els turcs, però els grecs no acaben de pagar el que havien acordat i tot això, i a més hi ha tensions, i el 4 d'abril de 1305 en Roger de Flor és assassinat a Adrianàpolis, i això provoca que el got s'obrixi per part dels catalans, que a sobre de no cobrar les pagues que els hi havien dit, es troben allà, els hi han resolt el problema i es troben allà sense cap ni tot això. Llavors, abandonen la defensa de Gallipoli que estaven fent en aquell moment i van recorrent el país sembrant destrucció. És la famosa i mai prou ponderada venjança catalana, no? Però al mateix temps van mostrant els primers símptomes de desavinences internes, perquè quan el seu cap, el Berenguer d'Entença, és capturat durant aquesta venjança catalana, al final l'acaben tornant a alliberar, però clar, els que quedaven, els soldats, agafen el Bernat de Rocafort com a jefe, i quan es presenta el Berenguer i diu, bueno, jo vull altra vegada ser el jefe, el Bernat diu, perdona, jo aquí també, i al final el Berenguer també acaba assassinat, i el Bernat de Rocafort és el que es torna el jefe de tota aquella gent, que va passejant per allà, van fent batalles contra els grecs, que per cert comencen a perdre, i amb ell se li en va una mica el senderi, fins que els almogàvers el capturen, el lliuren a l'enemic, que el deixa morir de set a Versa, i la companyia almogàvers passa a ser manada per un consell dels 12 que restableix l'ordre i segueix fent la campanya. Llavors, amb ells, el 1310, els reclamen a Atenes, perquè diuen que allà hi ha els francesos del duc Gualter de Brienne i els volen fer fora. Van allà els almogàvers, derroten els franciuti a la batalla de Cefis i els expulsen, i ells queden, doncs, com a senyors i amos dels ducats d'Atenes i Neopàtria, establint allà una colònia nominalment dependent del regne de Sicília, i on s'implanta el català com a llengua oficial, però que va perdent força, perquè, clar, una cosa és estar perpètuament en guerra i l'altra és estar ja allò aposentats en un lloc, no? I això acabarà sent la perdició de la companyia. Processos de successió, conspiracions dels grecs, desmilitarització de la zona i atacs d'antics ocupants van fent que van perdent, i Atenes és assetjada finalment per una aliança de Florència i Navarra que el 1388 els fot de potes al carrer, i per tant tota aquella zona de l'Orient que havia sigut catalana passa a mans dels impagables venecians. Mentrestant, els que s'havien quedat aquí, doncs, també han participat a moltes d'això, però el cert és, i encara al segle XV hi ha moltes campanyes, hi ha alguns grups almogàvers que fan feina, però la caiguda del regne de Granada, 1492, fa que desapareixin definitivament aquells famosos almogàvers. I per il·lustrar això, hem pensat en una... Fa temps... Es va fer una història de Catalunya en cançons, i dintre d'aquestes cançons n'hi havia una que recitava, perquè ella no canta, qui recitava la Guillermina Mota, i després un cor infantil cantava, que portava o porta per títol Els Almogàvers. Doncs ens sembla ideal per completar aquesta explicació. Aquí teniu la Guillermina Mota i el cor infantil cantant Els Almogàvers.
Els reis que van succeir Jaume I van eixamplar els dominis de Catalunya per la mar Mediterrània, fins a Grècia i Turquia. Uns soldats catalans anomenats almogàvers van ser els que van arribar més lluny. Eren valents, però no tenien pietat de ningú.
31 d'agost de 1724, el dia que mora a Madrid el rei espanyol Lluís I. Un rei que segurament molts descobrireu avui, perquè només va regnar 7 mesos, però van ser 7 mesos força interessants i força significatius. Ell era el fill del rei Felip V. Felip V, ja sabeu, el primer Borbó que es va instal·lar aquí i que estava molt il·lusionat amb ell, de manera que va reunir les corts quan el nen només tenia 2 anys perquè el juressin com a príncep d'Astúries i hereu de la corona i tal. Però, al cap de 3 anys, va morir la seva mare. I, per tant, ell, el rei, doncs, es va tornar a casar amb Isabel Farnese, que tenia altres aspiracions, després ho comentarem, i ell es va quedar com a germà gran dels altres que havia tingut el Felip V, i d'alguna manera això el va desnortar, perquè quan el seu pare es va casar amb Isabel Farnese, el que menys li interessaven eren els fills. I, per tant, què va fer? Els va deixar tots en mans dels jesuïtes, i els jesuïtes també van anar fent el que van poder. De fet, aquest nen, el Lluís, va portar una vida bastant rara, diguem-ne. Tot i ser el príncep, robava els horts propers al Palau del Buen Retiro, sortia amb els criats a buscar senyores del carrer, senyores de la vida, pels carrers de Madrid, ho farà fins i tot quan estigui casats. I per això el seu pare, quan ell va fer 18 anys, li va buscar una noia i el va casar el 20 de gener de 1722 amb Lluís Elisabet d'Orleans, la filla de Felip d'Orleans, el regent de França. Amb ella no hi va tenir descendència, però sí que va tenir molts i molts i molts problemes, perquè la noia va resultar bastant conflictiva. Sembla que aixecava més el colzo del que era habitual, que anava menys vestida del que era també habitual, per dir-ho així, i que l'havien enxampat alguna vegada, doncs, amb cambreres conill, allò amb pilotes, a les seves habitacions, no? Tot això va fer que fins i tot l'ambaixador francès a Madrid digués: escolteu-me, per què no demaneu l'anul·lació del matrimoni? Naturalment, no ho van fer, i quan la cosa va avançar i el Lluís va començar a ser rei d'Espanya, el van fer rei d'Espanya, el primer que va fer va ser tancar la seva dona amb un alcàsser reial i tenir-la allà dintre perquè no donés més escàndols. Però ja veurem que va haver de ser alliberada per poder-lo ajudar. Però bé, en qualsevol cas, la cosa està que el 10 de gener de 1724, en Felip V decideix abdicar des de la granja de Sant Ildefonso en favor d'aquest, del seu fill, del Lluís, que passarà a ser el Lluís I, perquè diu que està molt fotut i que s'ha de curar de les seves malalties mentals, però sembla que l'home ho va fer més que res perquè ja va veure que a França, en Lluís XV, després això no es va confirmar, no? Però Lluís XV ja era gran, es moriria un dia d'aquells, i si ell era rei d'Espanya, ja sabeu, per les condicions que va entrar durant la guerra de successió, ell no podia optar a la corona francesa. Per tant, abdicant amb el seu fill, tenia una opció a acabar sent rei de França. Quan el Lluís es va proclamar el 15 de gener de 1724, com que ja se'n veia que el noi no era gaire espavilat, es va constituir un consell assessor on hi havia el president del Consell de Castella, l'arquebisbe Toledo, l'inquisidor general i altres nobles, no? Perquè sembla ser que així, d'aquesta manera, el Felip V i sobretot la Isabel Farnesio eren els que movien els fils per portar el govern, perquè la Isabel Farnesio volia casar una filla seva, que havia tingut en el seu primer matrimoni, una filla seva amb el Lluís XV de França, i així ella ser la correïna de França. Però bé, quan el Lluís I, per tant, arriba al regne, a ser rei, l'Espanya està arruïnada, hi ha hagut la guerra de successió i les coses a les colònies, i els consellers li diuen que, home, haurien de millorar la gestió econòmica i tal, però el rei no està per això, ell el que fa és tornar a posar l'etiqueta i el cerimonial del les Àustries, també la política internacional està condicionada per Felip V, perquè intenta millorar les relacions amb França de cara a la seva possible elecció, però enmig de tot això, el mes de juny de 1724, el Lluís I agafa la verola. I Bandarra com era, que continuava fent el que feia, doncs se li complica amb una pulmonia i, per tant, acaba doncs, morint la matinada del 31 d'agost de 1724 al Palau del Buen Retiro de Madrid, mentre el seu pare i la seva mare, de tant que l'estimaven, estaven a la granja de Sant Ildefonso per no contagiar-se. El 4 de setembre de 1724 és enterrat al monestir de Sant Lorenzo de l'Escorial i llavors ve el problema de qui l'ha de succeir. La gent vol que sigui el Felip V. El Felip V, però, diu que no, 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 que no. I li fa la Isabel Farnesio, com que vol ser reina, sigui com sigui, munta una junta de teòlegs que diu que si ell renuncia al vot, o sigui, si denuncia el vot aquell que havia fet de dir que abdicava, no anirà al cel. I el confessor del rei, el padre Bermúdez, fins i tot es nega a absoldre-li els pecats si abandona el govern del seu pobre poble que està esperant. I al final el Felip V diu, bueno, ja torno a agafar el rei, torno a agafar la corona, i per això aquest regnat de 7 mesos de Lluís I acostuma a quedar bastant amagat en els llibres d'història. I com que cançons que parlin de reis n'hi ha poques, i estàvem parlant del rei de França, doncs he anat a buscar un cantant francès. I el Georges Brassens, que bueno, és un cantautor molt famós, té una cançó, Le Roi Boiteux, és a dir, el rei que coixeja, que parla, explica precisament que un rei de França era coix, i que, per tant, a la cort tothom havia de fer el coix perquè no se sentís malament el rei. Fins que un bon dia va passar un noble, i aquell no anava coix, i el rei, carai, què passa? I tothom, home, què ha passat? No sé què. I l'altre va dir, no, 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 és que jo sóc coix de les dues cames. Bé, en qualsevol cas, aquesta petita broma ens serveix per completar aquesta visió del rei Lluís I del breu, 7 mesos, amb aquesta Le Roi Boiteux de Georges Brassens.
Un roi d'Espagne ou bien de France avait encore un corps au pied, c'était au pied gauche, je pense, il boitait à faire pitié. Les gens de cour, espèce à droite, s'appliquèrent à l'imiter, et qui de gauche, qui de droite, ils apprirent tous à boiter. On vit bientôt le bénéfice que cette mode rapportait, et de l'antichambre à l'office, tout le monde boitait, boitait. Un jour, un seigneur de province, oubliant son nouveau métier, vint à passer devant le prince, fermé droit comme un peuplier. Tout le monde se met à rire, excepté le roi qui tout bas murmura, monsieur, qu'est-ce à dire? Je vois que vous ne boitez pas. Sire, quelle erreur est la vôtre? Je suis criblé de corps, voyez. Si je marche plus droit qu'un autre, c'est que je boite des deux pieds. Sire, quelle erreur est la vôtre? Je suis criblé de corps, voyez. Si je marche plus droit qu'un autre, c'est que je boite les deux pieds.
1 de setembre de 1453, el dia que neix a Montilla, la província de Còrdoba, Gonzalo Fernández de Còrdoba, més conegut per la història com el Gran Capitán. El Gonzalo Fernández de Còrdoba era el segon fill d'un noble cavaller, d'Aguilar de la Frontera, i es va criar amb el seu germà Alfons, i ja de molt jove va entrar a la cort al servei del príncep Alfons. I quan el príncep Alfons es va morir, doncs va passar al seguici de la princesa Isabel, la que amb el temps seria Isabel la Catòlica. Fidel a ella, va iniciar la carrera militar a la Primera Guerra Civil Castellana i després a la presa de Granada, on va participar en el setge i va ser l'encarregat de negociar amb Boabdil la rendició. Per això el van fer cavallero de l'Orden de Santiago, bueno, o sigui que estava molt enxufat amb la reina, i per tant també, en principi, i dic en principi, ja veureu per què, amb Ferran II, el Ferran de Castella, els reis catòlics, vaja. Quan el 1494 mora Ferran de Nàpols i és succeït per Alfons II de Nàpols, el rei Carles VIII de França vol ocupar Nàpols, vol ser el rei d'Itàlia, del sud d'Itàlia i tot això. I el Ferran d'Aragó diu, no, ostres, el rei catòlic, Ferran el Catòlic, diu, no, no, jo ajudaré aquest d'Alfons i tal, envia tropes, i aquestes tropes arriben allà, ocupen Regio Calàbria, i mentre el rei Alfons, en canvi, és derrotat a Seminara, no? Aquestes tropes estaven manades precisament per Fernández de Córdoba i aquest aconsegueix derrotar els francesos i posar setge a Nàpols, on estan amagats o estan guardats o estan defensant-se els francesos. Aquests volen sortir de les muralles, han de sortir de les muralles a combatre perquè el poble se'ls hi ha revoltat i el resultat de tot això és que els francesos han d'agafar el petate i se n'han d'anar cap al seu país. Frederic III és coronat rei de Nàpols i, bueno, la cosa sembla que s'arregla. Assegurat el regne de Nàpols, el Gonzalo vol tornar cap a Espanya, les tropes han de tornar cap a Espanya, però el papa li demana que l'alliberi d'un corsari que ha conquerit la zona de la desembocadura del Tíber i, per tant, està sotmetent a Roma a un pacte de la fam. Els soldats espanyols manats per Fernández de Córdoba van cap allà, lliberen allò i el papa, content i feliç, li otorga la Rosa d'Or abans de que torni a Espanya i és el papa qui el bateja com el gran capità. Amb tot això, què passa? Doncs que el Ferran d'Aragó, Ferran el Catòlic, i el rei de França diuen, escolta, això del regne de Nàpols, en això que hi hagi un tercer allà al mig, ens ho podríem repartir entre tots dos i tot això, què et sembla, no? Però, mentrestant, els venecians els hi demanen ajuda. Escolta, aquestes tropes les podríeu enviar també a Grècia perquè allà tenim un problema per part dels turcs i tot això. Molt bé. El Gonzalo Fernández de Córdoba, que està allà, que el posen al davant de l'expedició i com a capità general de mar i de terra i que va cap allà. Se'n van cap a Grècia, arriben a temps per aturar els turcs i recuperen Cefalònia després d'un setge de 40 dies. Però, mentrestant, el papa ha fet públic aquest acord secret d'entre França i Espanya per repartir-se a Nàpols, el 1501, els francesos ocupen la part, però en canvi els castellans tenen resistències. I aquí crida el Ferran el Catòlic perquè li posi ordre allà? Doncs naturalment el gran capità Gonzalo Fernández de Córdoba. Ell que se'n va cap allà, ell que posa fi a totes les resistències i finalment el 1502 els resistents, diguem-ne, rendeixen, França es queda amb la seva part, però Espanya també es queda amb la seva. Però tot això no deixa de deixar tensions, disputes entre Espanya i França, que obren una sèrie de una relativa hostilitat. És a dir, els francesos ataquen els espanyols, la superioritat francesa inicial, perquè, com sempre passa aquí a Espanya, doncs el Fernández de Córdoba havia quedat amb 4 i el cabo perquè no podien pagar-ho, doncs l'obliga a estar tancat a dintre i posar-se a la defensiva fins que arriben els reforços. Quan arriben els reforços, la cosa canvia com un mitjó i a la batalla de Cerignola, el Gonzalo Fernández de Córdoba apallissa l'exèrcit francès, s'apodera no de la part seva, sinó de tota la part i, per tant, els francesos han de deixar el camp lliure als hispànics. I el rei decideix, el rei Ferran el Catòlic i la reina també, decideixen nomenar virrei de Nàpols a Fernández de Córdoba. Tot sembla que va molt bé, però es mor Isabel la Catòlica. I llavors surten aquelles tensions amagades entre Ferran d'Aragó, Ferran el Catòlic, i Gonzalo Fernández de Córdoba. El Ferran el Catòlic li retira el comandament, potser perquè està pensant que aquell al final li agafaran ínfules i es proclamarà rei i es farà independent, i, segons sembla, el crida a Palau per demanar-li comptes. L'altre, amb comptes, vull dir, econòmics, L'altre, emprenyat, li dona una resposta així més aviat xula, no? Li diu que, bueno, sí, miri, d'aguantar-la amb vostè són tants ducats, de fer no sé què, tants ducats. I, per tant, el Ferran el Catòlic acaba fent-lo fora de l'exèrcit. Ell tranquil·lament se'n va a Loja, allà diu, bueno, ara tindré una jubilació, però es troba malament, torna a Granada i allà morirà el 2 de desembre de 1515, el que fou considerat el gran capitán. I com que en aquest gran capitán el Ferran el Catòlic li va voler passar comptes, hem trobat una cançó del Patxi Andión, un cantant, un cantautor espanyol de fa temps, que porta per títol Nos passaran la cuenta, i ens ha semblat que quedava absolutament ajustada a la intenció a la memòria del gran capitán, en record d'aquelles famoses cuentes del gran capitán. Per tant, aquí teniu Patxi Andión, Nos passaran la cuenta.
Nos passaran la cuenta i tu tendràs que pagar i jo pagar también habrá que pagar. Se enjuiciarán los actos, verás lo que hiciste y lo que no, los símbolos y el color de tu pabellón. Y habrá que decir por qué, cómo y cuándo y para qué, por dónde y por qué razón y con qué ambición. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también, habrá que pagar. Nos pondrán de frente, verás, y tendremos que explicar cómo pudimos lograr lo que nos aupó. Y entonces veremos quién saca la cara y por quién. Y entonces veremos qué te tuvo de pie. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar por la luz del amanecer, por sudar y respirar, por escuchar y por ver, por odiar y amar, por nacer y por vivir, por perder y por ganar, por gozar y por sufrir, habrá que pagar. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también, habrá que pagar. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también, habrá que pagar.
Cinc a la setmana.
2 de setembre del 1273. El dia que el rei Alfons X el Savi publica o edita o proclama una ordre que reconeix la Mesta com un moviment honrado. Potser primer hauríem d'explicar què és la Mesta. Bueno, alguns potser ja n'heu sentit a parlar, és una organització que agrupava els ramaders de tota Castella en aquella època i que aconseguia, doncs, tenia uns certs drets sobre tot això, no? De fet, a Castella, quan comença la Reconquesta, en el territori que està reconquerit ja, s'estableixen una mena de consells que es bategen com a mestes, que es reunien dos o tres de ramaders, tot estem parlant de ramaders, que es reunien dos o tres cops l'any per tractar els seus negocis i, sobretot, per separar els mestencos, que eren aquells animals que no tenien un amo conegut, és a dir, els que naixien quan estaven per fora el camp, doncs, i que deien, bueno, i aquest d'aquí és? I llavors el que feien era reunir-se tots els propietaris i repartir-los. De fet, aquesta gent feia tot això i van aconseguir dels reis, com que ells eren els que subministraven carn per les tropes i tot això, van aconseguir dels reis una fiscalitat més o menys especial que els protegia dels agricultors. De fet, ells havien començat això com una organització de petits ramaders que, bueno, es van anar agrupant i fins que doncs els van començar a reconèixer. Però llavors va passar un fenomen, que també passa avui en dia, que és que llavors els grans propietaris, els grans aristòcrates rics i que dir, els eclesiàstics que tenien molts terrenys, també van dir, carai, doncs si això dona i això té avantatges, doncs nosaltres també ens hi apuntem. I llavors van ser els que van crear les grans ramaderies, van impulsar a demanar privilegis enfront dels agricultors. Perquè en aquell moment es va produir un altre fenomen, i és que es va portar des del Magrib, des del nord d'Àfrica, l'ovella merina. L'ovella merina que feia una llana molt apreciada i que serà el primer producte d'exportació que Castella vendrà a Europa i que li donarà molts calés. Molts calés. I per què va, tot això té importància? Doncs perquè amb aquella situació de reconquesta heu d'entendre que la frontera no era una línia, no era una barrera que s'aixecava i es baixava, sinó que era una franja de territori podia arribar a tenir 100 quilòmetres d'ample, on avui manaves tu, perquè jo envio una expedició cap als moros a fer-los mal, i demà els moros m'envien una expedició a mi. Per tant, aquesta zona, com que hi havia aquest traginar d'amunt i avall de tropes i tal, estava pràcticament despoblada. I quan era més utilitzada aquesta zona? A l'estiu. Per tant, durant tot l'hivern, què feien els castellans? Enviaven allà els ramats perquè pastessin. I a l'estiu, aprofitant la calor, tornaven cap amunt i deixaven que allà hi haguessin guerres i hi haguessin tot això. Això, portat al pràcticament monopoli que feia Castella de la llana de la ovella merina, doncs va portar a molt aprofitament i em va portar molts calés. Quan el Ferran III va impulsar la reconquesta, va fer un avenç important passant la Serra Bètica i entrant a Andalusia, tots aquells terrenys van quedar lliures i, per tant, els pagesos van començar a llaurar-los i van començar a haver-hi bufetades. Perquè si la llana merina portava molts calés, també el blat que conreaven els pagesos també en portava molts. I, per tant, un anava al rei dient, escolti, és que els ramaders m'han fet no sé què, i els ramaders anaven i deien, és que els agricultors no ens deixen passar, i tot això. I llavors, què va passar aquí? Doncs que el rei va haver de començar a fer algunes concessions, va haver de començar a ordenar el territori, i va ser quan es van començar a establir les canyades. Recordeu que les canyades, que són molt amples, s'anomenen canyades reales perquè els dictava, el rei deia, per aquí han de poder passar els ramaders, i per tant aquí no es llaura. Ara, aquí es pot llaurar i aquí, per tant, no hi poden venir els ramats a fer tot això. I per això, el 2 d'agost de 1273, el rei Alfons X va dictar un privilegi que aquesta mesta, doncs, que es reunia a prop de Barbadillo de Herreros, rebia el nom d'honrada. I, per tant, es va posar, diguem-ne, al costat dels ramaders i en contra, relativament, dels agricultors. Però no seria fins al 1347, amb el rei Alfons XI, que aquest privilegi de la mesta es tornaria realment amb avantatges. És a dir, ells podien passar quan volien per on el tenien assignat i tot això. I això va, però els reis, a més, es van recolzar amb ells a les Cortes de Toledo del 1480, doncs es van posar del costat dels agricultors, dels ramaders, perquè aquests els hi aportaven molts ingressos amb el lloguer i el dret de pastorer i totes aquestes coses. Va ser al voltant de 1492, quan s'acaba la Reconquesta, quan la mesta va tenir els més grans privilegis. I després va anar vivint fins que va començar el declivi, sobretot perquè quan hi va haver la guerra amb Napoleó, la invasió de Napoleó, la raça aquella d'ovelles merines, que aquí era exclusiva i, per tant, donava molts calerons, els invasors de Napoleó la van emportar cap a Europa i allò ja va ser benefici mundial, van caure els preus i tot va acabar com el rosari de l'aurora. Total, que el 1836 es va decretar la desaparició de la real i honrada mesta. I com que la mesta era una organització de ramaders, fonamentalment d'ovelles i de cabres, i no tant de vaques, perquè les vaques costen molt de transhumar amunt i avall, en canvi les ovelles, bueno, ho sabem aquí al Penedès, tenim els camins de la transhumància, no? Doncs hem buscat una cançó i hem trobat un portuguès, en Quim Barreiros, que canta una cançó dedicada a l'escava, a una cabra, a Cabritinha. I aquí teniu, doncs, en Quim Barreiros.
Em tudo que tinha peito, cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha, mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida, adora o luxo e o bem-estar. Ela adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bezerro enjeitado. Mamei em vacas, em tudo que tinha peito. Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto.
Tres de setembre de 1658, el dia que mora a Gran Bretanya el Lord Protector Oliver Cromwell, un personatge clau en la història d'aquell país, o d'aquells països, hauríem de dir, de fet. Bé, en Oliver Cromwell és fill de Thomas, és descendent, perdó, de Thomas Cromwell, que és un estadista famós del temps dels Tudor, però que s'havia retirat, la família s'havia retirat al camp, el nen va anar a Cambridge amb un ambient purità, i quan mor el seu pare s'ha de posar al davant de la família, i el 22 d'agost de 1620 es casa, amb 21 anys, es casa amb Elizabeth Burchier, que és una noia que amb la que tindrà 7 fills, però que sobretot aportarà el patrimoni de l'Oliver, unes grans possessions rurals a Essex i una xarxa d'influències entre les famílies puritanes importants. De fet, per això l'Oliver es anirà convertint en un purità bastant rigorós. Però com que també té moltes terres i està ben relacionat, doncs el 1628 és elegit diputat de la Cambra dels Comuns per la zona de Huntington. I s'hi estarà poc temps, perquè el 1629 el Carles I d'Anglaterra, emprenyat per les pegues que li posa el Parlament, el dissol. I, per tant, bueno, sembla que l'Oliver està destinat a no deixar cap mena d'empremta. Però el 1640 el rei, el Carles I, necessita diners perquè està ficat en guerres i coses d'aquestes i es veu obligat a convocar altra vegada el Parlament. Com que ja fa temps, es tornen a fer eleccions, el Cromwell és elegit diputat, aquesta vegada per Cambridge, i fa societat amb un grup d'aristòcrates, s'associa amb una colla d'aristòcrates de la Cambra dels Lords, ell és de la Cambra dels Comuns, que busquen la reforma religiosa i el control del rei pel Parlament, diguem-ho així. No? La cosa té tensions, el rei intenta que li donguin els calés, els altres diuen que no, i tot acaba amb un conflicte armat el 1642 entre els parlamentaris, els a favor del Parlament, i els que estan a favor del rei. Cromwell, en aquell moment, doncs, com que ell té uns territoris i té uns súbdits i té tota una colla de gent, no té experiència militar, però vol ajudar en aquella guerra, recluta un esquadró de cavalleria, intercepta un carregament de plata que anava destinat al rei i s'ajunta a les tropes parlamentàries. I en aquestes tropes que defensen el Parlament, aconsegueix diverses victòries que el van pujant amunt. De fet, a l'any 1645, el bàndol aquest parlamentari acorda un altre model, acorda reformar l'exèrcit, el reforma, i amb ell el posen de segon del mandamàs, de Sir Thomas, amb qui aconsegueix un gran èxit a la batalla de Naseby, que derrota completament les tropes del rei. Però es posa malalt, ha d'estar un temps a fora, i quan torna, quan es recupera de la malaltia, veu que ja hi comencen a haver maniobres d'aquelles per sota mà que intenten restablir el rei, tornar a posar el rei si aquest es fa presbiterià. Aquest, si renuncia al seu catolicisme, doncs l'acceptarà. No? Cromwell diu que de cap manera, però que s'han cregut. La Cambra dels Comuns això ho declara il·legal i, bueno, comença la Segona Guerra Civil Anglesa. Cromwell, que ja és comandant en cap, guanya la batalla de Preston contra els escocesos del rei i, al final, tot el rei acaba derrotat i aquell desembre els parlamentaris es reuneixen altra vegada per veure si negocien amb el rei o què fan, però el Parlament decideix excloure tots aquells que són favorables al rei. I es constitueix el Rump Parlament, es diu un mini-parlament, que acorda jutjar el rei, perquè el rei ha estat empresonat, l'han fet presoner, per traïció, acorda jutjar-lo, i el condemna a mort, i signen la pena de mort, i el rei Carles I serà executat el 30 de gener de 1649, i a més de forma pública. Però, mentrestant, és clar, hi ha la possibilitat de que es torni a instaurar la monarquia. I, per tant, el Cromwell és requerit perquè, aviam, Irlanda s'està posant molt tonta, hi ha el perill de que s'associïn amb els partidaris del rei, els catòlics, i, per tant, envien unes tropes, el comandament de Cromwell, l'envien cap a Irlanda, allà s'hi estarà 9 mesos, aconseguirà controlar la situació, apallissarà els irlandesos. Torna cap allà, però llavors és Escòcia, que ha agafat el fill del rei Carles I, el Carles II, com no podia ser d'altra manera, i l'ha proclamat rei d'Anglaterra, tot rebutjant les ofertes de diàleg que li feien els parlamentaris anglesos. El Cromwell també es posa davant de les tropes i el 3 de setembre de 1650 derrota l'exèrcit escocès, allò, una pallissa impressionant, a la batalla de Dunbar i, per tant, el rei Carles II s'ho ha de posar en oli, s'ho ha de posar en remull. Després de tot això, de fet, el que passa és que a Anglaterra s'havia establert la Commonwealth. La Commonwealth és la mancomunitat, amb un Consell d'Estat, amb Cromwell, que estava entre els seus membres. Però com que estava de guerres aquest, els altres eren els que feien la feina. El Cromwell els hi diu que, escolteu-me, aviam, fem unes eleccions i tal. Els altres no es posen d'acord i al final el Cromwell diu, bueno, s'ha acabat, dissolc el Parlament i creo un Consell. Va crear un Consell, aquest Consell al final també no se'n surt i al final acorden lo fàcil. Diuen, Cromwell, et nomenarem Lord Protector Vitalici i tu tindràs poder per tal. De fet, el proclamen rei sense ser rei. El Parlament vota un programa més o menys moderat de reformes, el Cromwell no li agrada, el dissolc, i total que ell estarà durant un temps com a mandatari màxim de Gran Bretanya, rebutjarà fins i tot la corona que li oferiran el 1657, però accepta els poders del Parlament. I morirà el 3 de setembre, el 3 de setembre, tal dia com avui, de 1658, aniversari, curiosament, d'aquelles famoses victòries a Dunbar, a Worcester i etc., que fan que avui en dia Cromwell sigui considerat un gran estadista i un peó important de la història de la Gran Bretanya. I per rematar aquest programa d'avui, que hem anat una mica així de bòlit, com que hem començat parlant de setembre, acabem parlant de setembre. Escolta, el Marc Pujol, que està allà amb els botons com un desesperat, el Toni Olivella, que tomba amunt i avall, i la Goretti, que està allà als ordinadors, i qui us parla, en Francesc Morgades, us emplacem per la propera setmana amb una cançó que parla del setembre i porta com a títol La cançó de setembre. Una cançó nord-americana feta famosa per molts intèrprets i que nosaltres la presentem avui en la versió dels Platters. Per tant, tot esperant que us hagi interessat el que us hem explicat i que la setmana que ve ens premieu novament amb la vostra audiència, us acomiadem avui amb aquest September Song en la veu dels Platters, els mítics Platters.
Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short when you reach September, when the autumn weather with you.